Centre Verd de Girona t'ofereix un mes a la família.
Que passen i escaig de la una, recta final del programa d'aquest dilluns. D'aquí res, l'espai esportiu del programa amb la Marta Harque, però abans deixeu-me saludar, com cada dilluns a aquesta hora, el director del Centre Verd de Girona, l'Aniol Borés. Hola, Aniol, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu per Girona, Aniol?
Pues bé, assolellats.
Assolellats, molt bé. Temperatura, bé?
Sí, fred? Deuen haver 14-15 graus.
Ah, bueno, prou bé,
correcte.
Prou bé. Mira, d'això en podem parlar un dia, Aniol, si et sembla, no? El fred, pel que fa a les plantes, no? Perquè hi ha algunes que són més amigues del fred, no?, que altres.
Sí, tenim plantes més adaptades a climes freds i moltes altres que ens haurem de preocupar una mica més.
Mira, fem una cosa, això ens ho apuntem per un altre dia, Aniol, però ja sabeu que l'Aniol ens parla cada setmana de plantes i animals i, per acabar, també ens donarà algun truc domèstic. Però si et sembla, Aniol, comencem per les plantes, que aquesta vegada crec que no ens vols parlar d'una en concret, sinó de com podem cuidar el jardí. Justament, ara quan arriba el fred, explica'ns què passa amb les plantes quan arriba el fred.
Sí, a veure, ara que ha començat a apretar fred a les nits, doncs hem de protegir moltes plantes del fred, ja que no totes, o les que venen als centres de jardineria, moltes venen de fora i bueno, no estan ben adaptades al clima d'aquí. Així que podem fer dues coses. Algunes més. Protegir les arrels. Com protegim les arrels d'una planta que està al terra? Doncs, molt fàcil, posant encoixinats, o mulching, com es diu comunament. Això és escorces de pi, estelles de fusta, material orgànic vegetal, o també podria ser material inorgànic, com posar pedra volcànica. Si fem una capa aquí sobre, el que farem serà doncs, que aquesta capa superficial, on hi ha més arrels superficials, doncs no estiguin en contacte directe amb l'aire, així que les nits doncs estaran més protegidetes aquestes arrels. Fent això, també aconseguirem retenir més la humitat del sol. Així que matem dos ocells d'un sol tret.
I ja ho tenim.
Protegim les arrels i mantenim l'aigua al terra humit. Uh-huh. I després, el que també es fa per protegir la part aèria, ja tinguem fruiters cítrics, tinguem plantes més delicades, doncs podem fer diverses coses. Una, que és arraconar-les una mica, posar-les a sota un porxo, arraconar-les a prop de casa, al costat d'una paret, perquè no li toqui tant el fred directe, i també és cobrir-los amb una malla tèrmica, que en els centres de jardineria tots en trobareu, hi ha diferents granulometries de 17 o 30 grams per metre quadrat, que, bueno, que és l'espessor d'aquesta manta. Com més espessa, més protegirà la planta. És així de senzill el consell d'avui. Protegir les arrels, ja sigui amb un material orgànic o inorgànic, i després tapar les plantes sensibles i arraconar-les una mica d'aquest fred.
Quan tu deies...
Ja està, així és de fàcil.
Superfàcil, ens ho poses, Aniol, però quan deies... Mira, jo tinc preguntes a fer-te. Quan deies tu protegir les arrels, ens ha quedat claríssim. Pel que fa als espais interiors, a les plantes que tinguem als espais interiors, aquí no hem de fer res per combatre el fred, entenc, no? És la temperatura de casa.
Clar, la temperatura de casa normalment a casa, si engeguem o no la calefacció, estaràs entre 17 i 24 graus, una cosa així. Aquí no s'haurien de protegir pel fred. El que sí que hem de fer a dintre casa és evitar els radiadors, que els arresseca i després les matarem per falta d'aigua. La protecció del mulch, aquesta escorça de pi o terres volcàniques o així, també poden anar bé a l'interior, perquè mantindrem més aquesta humitat també en el test, a part de que decorarem una mica més, no? Ja no veuràs la terra, sinó veuràs una pedreta blanca o vermella si és una volcànica. Sí. Bueno, decorarà una mica més. Hem de protegir, o sigui, hem d'evitar el contacte directe amb un radiador, i ja està, i el mulch aquest el podem posar però més element decoratiu i per retenir l'aigua que no per evitar problemes de les arrels.
I fem una cosa en quant a regar, perquè la gent també ens pregunta molt, Aniol, què hem de fer? Les hem de regar més o menys durant el fred?
No, a l'hivern es reguen menys. A l'hivern sempre les plantes es reguen menys. A més, estan en període d'hibernació, no? que deixen de créixer, deixen de fer fulles, deixen de fer branques, i així és que no estan en repòs. Així que les hem de regar una mica menys, simplement per mantenir el substrat humit, però no perquè vulgui xupar aquesta aigua a la planta, sinó perquè necessita aquesta petita humitat. Vale? Així que no ens hem de preocupar en excés amb el rec. Hem de regar menys. Si regaves un cop a la setmana una planta d'interior durant l'estiu, ara és cada 15 dies, cada 10 dies, 15 dies com a molt.
Com a molt.
O sigui, retrasar una mica més els recs. Això sí, i sempre ho dic i seguiré dient-ho, deixar que el substrat s'assequi una mica abans de tornar a regar. Vale? Ja sigui hivern o sigui estiu.
Mira, doncs aquest és un bon consell que ens dones, exacte, en general, no? Per totes les èpoques de l'any. Aniol, et sembla... Recordem, estem amb l'Aniol Borés, director del Centre Verd de Girona, que cada dilluns li fem aquesta trucada perquè ens parli de plantes, d'animals i un truc final. Passem als animals. Aniol, perquè avui ens volies explicar coses dels cadells. Què és el més bàsic en els primers mesos de vida d'un cadell? Aniol...
A veure, ja en vam parlar la setmana passada, que és l'alimentació. Tenir una bona alimentació és primordial. Que tinguin hores de son i moltes hores de joc. O sigui, són animals amb molta energia, són molt actius i necessiten molta distracció. A vegades els cadells encara no els podem treure perquè no s'han vacunat així, doncs a casa buscar-los distraccions. Si ja poden sortir, doncs fer passejos llargs. També intentar evitar freds, perquè al final van amb el coixinet de les potes a terra pel carrer. Ai. I bueno, també agafen fred.
Clar, pobrets.
Així que bueno, anem de dia, quan faci sol, que estiguin millor, no sortim tant als vespres.
Sí.
Però el que hem de fer és que es cansin. I que a la nit...
Cansar-los, allò que diguem, que ens quedin cansats, que així agafaran millor el son.
Sí, que jo tinc gossos petitets i per molt que t'estiguis 4 hores al carrer, estan a casa i tornes a casa i estan com una moto igual, eh? Però han de tenir sí, és així. Han de tenir una activitat alta...
Un rimal.
Perquè després a la nit agafin la rutina del son. O sigui, que se'n vagin a dormir a certa hora i després ja quan comença a sortir el sol i es fa de dia, doncs ja els despertem i li tornarem a donar de menjar. És això, tenir una bona alimentació bàsica perquè el cadell creixi bé, en condicions, tenir un bon espai de jocs o de passejos i després dormir en hores que toquin, o sigui, quan és de nit. Jo sempre recomano, no?, es dorm quan és de nit. Pues a partir de les 7 de la tarda començar a baixar l'activitat aquesta del jugar amb el gos, el tenir aquesta activitat perquè el gos sàpiga que a partir de llavors és quan toca relaxar-se i se'n vagi a dormir. I després hauria d'estar tota la nit sense molestar-nos gaire i quan es fa de dia a la que surt el sol, doncs el cicle circadià li dirà: ei, que és de dia, t'has d'aixecar, i ja et molestarà llavors, però de nit ha de dormir. I ja està, i amb això tindràs un gos o un gat, no? En aquest cas podem parlar dels dos, amb bones condicions de salut i de activitat.
Deixa'm preguntar-te, Aniol, perquè, clar, quan deixen de ser un cadell, no? Perquè moltes vegades diem, bueno, aquest gos, no? Aquest cadell, diguéssim, no s'atura mai, no. Té moltes ganes de jugar i potser ja té un any. Pregunto, no? Quan deixen de ser cadells?
Depèn de les races, però entre els 4 i els 6 mesos. Després, a partir dels 6 mesos, ja podem dir que és un júnior, que ja és adolescent.
Sí. Vale?
Com ja sabem, no? A les edats dels gossos o dels gats no és la mateixa que la dels humans, van molt més ràpid. Doncs ells, a partir dels 6 mesos, ja arribarien a la seva preadolescència, adolescència. I a partir d'aquí és quan hem de començar a canviar també els pinsos, ja no hem de donar tant de pupi, no?, que se li diu pupi o kitty als gats.
Clar, sí. Ah, i els gats, perdona, ja i els gats com són, Aniol? Els gossos, pupis.
És pupis o kitties, també, se'ls poden dir als gats, que també es poden dir pupis, eh?, perquè al final és bebé, és dir bebé en anglès.
Sí.
Però bueno. Doncs això, a partir dels 6 mesos ja començarem a canviar aquesta alimentació per una alimentació d'un animal júnior. Vale? Després hi ha l'adult, a partir de l'any, any i 2 mesos, i després el sènior quan tenen a partir de 3.
Deixa'm preguntar-te també, perquè això també es pregunta molt, a quina edat podem començar aquest ensinistrament, saps? Perquè estem preocupats moltes vegades. Hi ha alguna edat que sigui millor? O sigui, com més aviat millor o és indiferent?
Sí, això t'anava a dir. Quan abans començarà a entendre que hi ha unes pautes, que si és seu ha de seure, que si és geu ha d'estirar-se, que si vols la puteta o el vine cap aquí, quan estan al parc i estan fora, no? A l'ensenyar-los aquí i que te vinguin al costat, doncs quan abans comencem millor.
Val.
Clar que de petits costa, et portarà feina i és a base de repetició. Jo sempre dic que és a base de repetició. Hi ha gent que juga o que fa aquest ensinistrament amb la llaminadura per com felicitar-lo. Cada vegada que fa algú bé, jo sóc dels que no faig servir res, sóc més orgànico, els acaricio una mica quan venen i ala, ja està, ja han vingut cap aquí, no? O seu, i els acaricies una mica sota la papada, que és on més els agrada.
M'ha agradat això, més orgànico, Aniol. Vull dir, clar, tu tires per la carícia, per acaronar, no? Que a ells també els agrada.
Sí,
clar, val,
sí,
com a
perquè
premi.
Després, si no, sí, se malacostumen, penso jo, els premis a les joguines.
Sí,
jo
sí,
no,
sí.
En aquest sentit, jo vull que vingui aquí, perquè ja ens anem cap a casa, doncs que vingui aquí, no hi ha xutxer, anem cap a casa tots junts, no sé. Bueno, jo feia d'aquesta manera. Després, cada diestrador, cada ensinistrador et dirà la seva.
Clar,
eh?
No,
jo
sóc
del sentit orgànic d'aquest que li dic jo, que és sense llaminadures, és reforç positiu, amb bones paraules, amb bon d'això, i acarícies.
I acarícies. Està. Va, acabem amb una última carícia. Aniol, tips que tens avui pels nostres oients. Quin seria el consell final que ens donaries avui?
A veure, bé, podem ajuntar-ho amb una mica el que he dit al principi, i avui vull parlar de com mantenir les plantes hidratades, ¿vale?
Val.
Una de les opcions us les he donat abans, que és protegint les arrels amb mulching o pedra volcànica, marmolines, pedres decoratives aquestes de colors. Això és un molt bon mètode per mantenir més dies més humitat, ¿vale? Després hi ha altres sistemes més d'estar per casa, com per exemple podria ser posar una ampolla cap per avall, foradant el tap d'aquesta ampolla i lligant-li un fil, no sé si m'explico, eh?
Sí.
O sigui, posem una ampolla d'aigua, pensem en una ampolla d'aigua de 50 mil·lilitres per fer-nos tots una idea mental, vale? Li donem la volta. Amb una agulla punxem el tap. Aquí li travessem un fil i deixem aquesta ampolla cap per avall plena d'aigua, enganxada ja sigui en un tutó o en el propi tronc de la planta, si la planta ho resistís. Després, per aquí, anirà baixant l'aigua molt a poc, i així aniràs tinguent un sistema d'autorec casero, sense gastar-te un duro en producte, i et mantindràs les plantes doncs, molt més temps humides.
Les tindràs precioses, Aniol. Quedaran
bueno,
precioses.
El que s'hi dedica això al final...
Que sí?
Al final això, que també se'ns moren, eh? No vol
ja,
dir que siguem
sí, tens raó.
Aquí. De tant en tant també se'ns moren i que no ens
han
de preocupar si es moren les plantes. Al final es canvia i ja està.
Exacte.
Però bueno, aquest seria un. Després hi han sistemes d'hidrogels, o sigui, unes polímers com... no sé com dir-ho. No sé si sabeu aquestes boletes que quan se posen amb aigua s'inflen i
sí,
es fan boles de
sí,
colors,
sí.
Així. Doncs seria, uns polímers seria això, però sense tenir colorets i sense ser tan bonic.
Seria com la manera orgànica. A mi m'ha agradat això de tu avui, Aniol,
sí,
aquesta manera
perquè,
orgànica.
Perquè, sí, ui, jo sóc molt hippie en aquestes coses.
Bueno.
Però aquestes boletes, no?, aquestes boletes que hidratem i
sí,
després s'emplenen d'aigua, això es barreja amb la terra.
Fantàstic.
I bueno, et van deixant anar l'aigua a poc. I, a més, cada vegada que vas regant es rehidraten i poden durar pues, dos anyets, tres
Mira.
Anyets, aquest d'això. O sigui que és un sistema que et valdrà uns euros, però com et dura molt de temps que el pots anar regant, vol dir que és que te n'oblides de regar. Pràcticament regues 4 o 5 cops l'any, no regues més.
Mm.
Així que, bueno, crec que és un bon sistema d'això. I després, si no, jardineres autorrec, eh? Trasplantar les plantes en jardineres autorrec, que
Fantàstic.
Ja són aquestes que venen preparades amb un dipòsit d'aigua que s'emplena, i el xivato que puja i baixa, o la que està baix, deixem uns dies a que s'assequi la terra, com sempre diem, I tornem a emplenar el dipòsit. I ja està. Aquests serien els tres trucs.
Déu-n'hi-do, avui, eh?
Senzills.
Quina teca.
Ha sigut curt i contundent, eh?
Fem una cosa. Nosaltres emplacem els nostres oients. No patiu, eh? Perquè si voleu recuperar l'Aniol, entreu a Ràdio La Carta. I si no us ha donat temps de prendre nota de tots els bons consells que ens han donat els amics de Gent Verd, de Centre Verd, doncs el que podeu fer és això. Ho recupereu a Ràdio La Carta. Aniol, com sempre, un plaer. Si voleu conèixer l'Aniol en persona, li podeu fer una visita al Sitjà, a Salt, a Girona. Aniol Borés, que vagi molt bé. Fins dilluns.
Moltes gràcies. Fins dilluns que ve.
Vinga, una abraçada. Va.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu. Nosaltres no diem adéu encara, que ens queda encara la Marta Jarque, capitanejant l'espai esportiu del matí a Ràdio Estel. Fem una petita aturada i a la tornada parlarem de teatre, parlarem d'autònoms, però no patiu, perquè també hi haurà molt d'esport. Ja veureu, recte final, que vagi bé.
Centre Verd de Girona t'ha ofert un mes a la família.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí amb Mercè Raga.
Ara mateix, 8 minuts, i ja ens situem a 2:15. S'han fet musicals de tots, de tendes de plantes carnívores, de botigues de plantes carnívores, de productors, de vaixells, de gats, de reis, lleons. Però no sé si trobarem un més original i més actual que el que us presentem tot seguit. Parlem d'un musical d'autònoms. I és que avui ens endinsem un cop més en el fascinant món del teatre musical amb una obra que, si no l'heu vist, doncs ja podeu córrer, que ens ha captivat, de fet ha captivat el públic barceloní durant gairebé una dècada, Autònoms al musical. Després de 8 temporades en cartella a l'Espai Texas, aquesta comèdia musical que ja forma part del panorama teatral de la ciutat continua fent riure i fent reflexionar a parts iguals sobre les alegries, també els mals de caps del món autònom. Que nosaltres aquí tenim un plaer. Tenim el plaer de tenir amb nosaltres de l'Àlex Martínez Vidal, que és, podríem dir, un dels artífecs d'aquest èxit. L'Àlex és autor del text, és lletrista de les cançons i, a més, és un dels intèrprets principals. Àlex, com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé. I tu? Què? Molt bé, molt content de ser aquí.
Jo encantada. Autònoms al musical. Com t'ho expliques tu? S'ha convertit ja en un fenomen, no? Quina explicació us teniu vosaltres, no? Sí. A nivell intern, 8 temporades en cartell. Clar, no.
Sí, a veure, té trampa, perquè també et dic que fem teatres petites. Tampoc som Maricel, O sigui que...
Bueno, però...
És un fenomen petitet, però sí. Que estem molt contents i
que
ens permet, doncs, això, doncs, poder fer cada setmana la funció... I explicar una realitat que moltes vegades els musicals van d'històries d'amor impossibles, de temes... I al final el tema de ser autònom és un tema que toca moltíssima gent. Com aquest país tracta els autònoms, que és molt malament. Spoiler, vale? Per qui no ho sigui, no ho sàpiga. És molt malament.
És molt malament.
I bueno, i hem convertit doncs, la nostra pròpia experiència sent autònoms, tant de l'Andreu i meva, que és juntament amb qui hem fet l'espectacle, en un espectacle que parla de la precarietat actual que estem vivint, de la necessitat de reinventar-se permanentment, de l'estabilitat laboral pràcticament inexistent, i clar, són temes que ens toquen a tots molt de prop, no?
Com afronteu ara vosaltres? Esteu motivats o no, aquesta 8a temporada?
Sí, nosaltres ens ho passem molt bé per molts motius. El primer és que ja ens ho sabem. Per tant, no hem d'assajar molt.
Clar, amb això ja ho teniu.
Ja ens ho sabem. Llavors, això és gaudir-ho molt, moltíssim, sí. Moltíssim. I ho gaudim molt, ens ho passem superbé. Ara més a l'Espai Texas, que és on estem fent ara les funcions.
Que és molt xulo, l'Espai Texas.
És superguai.
No?
I té doble grada.
Sí.
Llavors... sempre havíem fet frontal, a la italiana, no?, a l'espectacle, i ara hem de fer-lo a doble grada, i això ens ha obligat a, no? Clar, a reinventar una mica com fem els moviments a l'escenari, sí, com sí. Plantegem l'espectacle, i això és molt bonic perquè el públic està més a prop, l'Andreu i jo ens podem mirar molt més.
Que això ajuda molt més, doncs,
improvisem,
no?,
molt més, fem també, juguem a intentar pillar l'altre i fer conyes a l'altre, ja sobre el text que ja en sabem, i és molt divertit, molt guai.
Com va sorgir, va, la idea? Explica'ns-ho, Àlex.
Doncs l'Andreu i jo som socis d'un projecte que es diu teatrebarcelona.com, que som els fundadors també, el vam muntar fa 10 anys ja, 11 anys, i a l'oficina doncs, l'Andreu i jo, a més, fem moltes altres coses. Jo, si soc guionista, l'Andreu també té una agència de comunicació, es dedica a fer produccions d'espectacles i tenim moltes coses i som autònoms. Llavors sempre ens compartim gestora també.
Ui.
I quan arriba a final de mes i quan arriba a final de trimestre era, quina vida, per favor, no podem més.
Sí.
Llavors era, deixem de fer un musical, perquè al final la comèdia és tragèdia vista des d'un punt de vista còmic, no? I quina tragèdia més gran que de ser autònom. I va néixer de dir, algun dia farem un espectacle sobre els autònoms. I un dia ens hi vam posar, el vam escriure i...
I ja està, ja ho teníem.
I ja està fet.
Ja ho teníem. Heu rebut feedback d'autònoms que us han vingut a veure?
Sí.
Si s'han sentit identificats amb les situacions. Podeu crear un musical 2 gairebé de bueno, totes aquestes reaccions?
Seria Funcionarios el musical una mica, la segona part que tenim pendent. No, però clar, la part bona és que és un espectacle temporal. Llavors, molts espectadors són autònoms. Demanem sempre al final que els autònoms aplaudeixin i són molts. Però també, si no ets autònom, el pilles. Però sí, moltes vegades... perquè no té tecnicismes d'hisendes. La història d'algú que la vida li fot una hòstia i s'ha de reinventar. Com totes les comèdies clàssiques, bàsicament. I clar, molts autònoms s'identifiquen. Ostres, sí, això em va passar, tal, no sé què, tal. L'altre dia ens va passar una cosa que el sortir ens va dir m'ha agradat molt i treballo a Hisenda. I ens vam cagar fort, però va ser molt divertit, perquè hi ha una escena que és el protagonista de l'obra, que l'interpreto jo mateix, donant-se d'alta d'autònoms a Hisenda. I clar, és una mena d'escape room demencial, el pianista fa de funcionari i és un moment molt, molt divertit de l'espectacle i molt recordat per la gent, perquè clar, tots sabem que és anar a Hisenda a fer un papeleo.
Re, però, sí.
I que sigui impossible. No, et falta el formulari 300 no sé
ara
què.
Ara has de tornar, perquè...
Ara està la foto sí, i és un autèntic escape room. I això ho representem a l'espectacle. Mai ens havia passat de soc d'Hisenda.
I m'ha agradat.
I m'ha agradat. Clar.
I m'ha agradat. Àlex, al llarg d'aquestes temporades, clar, jo entenc que també l'obra ha anat evolucionant, no? O l'heu mantingut intacta?
No, perquè l'espectacle té alguns espais que... On,
com ens ho hem d'imaginar, exacte? Què
on
passa?
Colem cosetes d'actualitat. Però passa en una realitat paral·lela, una mica distòpica, perquè també l'espectacle va... a l'hora que nosaltres hem explicat la història, en aquest cas, de l'Àlex, que sóc jo mateix, però es diu Àlex perquè sóc tan mal actor que només sé fer de mi...
És fàcil fer de tu?
Per mi sí, per una altra persona no sé, jo només sé fer això. I alhora hi ha uns telenotícies que van narrant el context de crisi econòmica que va vivint el país, perquè la gent es situï en el context que està passant l'obra, no? I això és una miqueta temporal, però durant l'espectacle hi ha moltes conyes d'actualitat que anem insertant i sempre tenim uns foradets que el mateix dia abans de l'espectacle diem, vale, com ho farcim d'actualitat? Llavors, si estem a Nadal, ho adaptem al Nadal, si ha passat alguna notícia important, la incloem a l'espectacle i sempre està així una mica més viu,
actualitzada, no?
Sí.
Que potser, mira, aquella gent que potser us hagin vist al llarg d'aquests 8 anys diguin, bueno, poden tornar perfectament.
Sí, poden tornar perquè així cobrem més, que això sempre interessa, i després perquè cada vegada ho fem millor, perquè ho hem fet tantes vegades ja...
Home, clar.
Que cada funció realment surt millor que l'anterior, perquè cada vegada està més rodat i més polit, sí, sí.
Tu diràs. Àlex Martínez Vidal, autònoms del musical trobareu a l'Espai Texas. Creus que també, això ho parlàvem avui a la redacció, l'humor és una eina vital per tractar sobretot aquests temes socials, d'economia, no? Com és el de... com són els autònoms, no? Que al final ja dius, mira, és que... ric per no plorar. Àlex, perquè hi ha coses que són greus.
Deia, crec que Woody Allen, que la comèdia és tragèdia més temps, no? Que és la fórmula de la comèdia. I al final, la comèdia, tant per l'Andreu com per mi, és una eina per viure, no només per parlar de la nostra vida d'autònom, sinó de tot. Ens han passat de tot, desgràcies personals, coses, situacions xungues, i estem permanentment intentant veure la part divertida de tot, però perquè és una cosa molt humana i molt necessària, no? I jo crec que la vida, si te la prens seriosament, és un rotllo. Ja és un rotllo, per ser, llavors, si no li fots una mica de guassa...
Millor. Perquè si no és molt avorrit. No?
Llavors és una cosa que portem nosaltres de sèrie i sí. que hem volgut fer-ho també aquí.
Mira, amb els senyals horaris arribem a 2:15. Mm-hmm. Àlex, la música, les cançons, crec que són obra del Joan Berenguer, si no m'equivoco.
Sí.
Com va anar aquesta col·laboració, no? I què porta... Què aporta també la música?
Bueno, la música és un recurs per explicar una història d'una manera diferent. En el nostre cas és una mica un metamusical, perquè l'Andreu i jo ni cantem bé ni veiem bé. Llavors...
Heu fet classes de cant?
No, mai.
Vosaltres us heu llançat a la piscina.
Sí. Jo tenia un duet còmic abans i sempre és una cosa que m'havia agradat. I com a recurs humorístic em semblava molt divertit. O sigui, el gran acudit és que es digui Autònomos el musical, no? I a partir d'aquí doncs hem fet 8 cançons a mida amb el Joan, que és el pianista amb el que jo treballo durant molts anys en molts formats, llavors ens coneixem ja molt bé. Llavors anàvem amb la melodia, la idea de la cançó, i amb ell, juntament, traiem tota la història. Sí.
Ens estan arribant missatges d'oients que diuen que si els autònoms tenen descompte.
Els autònoms, doncs mira, és una campanya que volíem fer, però ara mateix estan les entrades amb un descompte de totes les primeres de totes les funcions del 40%. Per tant, si fem més descompte ja serà la ruïna,
impossible,
això.
És impossible, no?
Sí, però jo crec que no cal. Que heu de venir i pagar perquè puguem pagar nosaltres la quota d'autònoms.
Ah, això mateix. Tenim uns oients que no ens els mereixem. Àlex, ens pregunten si feu factura. Com va?
Podem fer factura. Si ens envieu, podem fer factura perquè desgravi. Això és una conya que volíem fer també, donar factures a tota la gent que venia al teatre per poder-la desgravar com a gasto d'empresa. Sí.
Missatge principal que us agradaria transmetre, no? Que la gent surti, que s'ho passi bé. Ara també, no? Per Nadal, vull dir que també és un bon moment, no?
És una història bonica que creiem que està molt ben explicada, que surts amb una sensació com agradolça, però el missatge principal és passa-t'ho bé, vine a gaudir una estona, vine a desconnectar. És igual si ets autònom o no ets autònom, o el que sigui. És una estona de complicitat amb nosaltres, amb el públic, que el públic també forma part d'això, i és divertimento pur i dur. No hi ha més missatges. O sigui, no té més.
No espereu, que la gent surti. No, és que s'ho passin bé durant una estona.
Sí, molta gent diu, després de l'espectacle ja volia fer-me autònom i no m'hi faré, o em dono de baixa d'autònom. Bueno, la nostra missió soterrada és que desapareguin els autònoms i que tothom es doni de baixa d'autònoms i tothom es faci funcionari i llavors el país ja implosioni definitivament. Però al final no hi ha més missatge que passar-s'ho molt bé.
Com ha estat l'experiència amb el teatre musical? T'ha agradat o no?
M'ha agradat, però jo no podia fer un musical seriós. Seria impossible. Perquè és que... Ja, a mi un musical seriós ja em fa risa. O sigui, algú que està fent una cosa i ho està explicant cantant, estic agafant una ampolla d'aigua, vaig a veure... Doncs no cal, no? Potser cantar-ho tot. Sí. Llavors, això em sembla tan divertit que m'encanta com a recurs humorístic. Per tant, jo ho gaudeixo molt, 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 i cantar m'agrada molt, i hem fet unes cançons que crec que són molt divertides.
Que han sortit bé,
i enganxen molt, i són molt, molt guais. Sí.
Deixa'm parlar també, perquè t'ho has picat molta pedra, t'ho has treballat moltíssim. Estàs treballant ara amb algun altre projecte o no? Esteu fent com bon autònom, que tens el cap en mil llocs?
Jo, permanentment, jo tinc projectes propis, com això que et deia, Teatre Barcelona, un estudi de disseny, una escola online de comèdia, estic com a guionista també, he estat de guionista del programa de l'Andreu Buenafuente, a vosaltres mateixos, i és un no parar de fer coses, sí, de projectes diferents, perquè si faig una cosa també m'avorreixo, només. Una cosa tot el dia només.
Cert que avorrit.
És molt avorrit, però de debò,
És molt avorrit.
Per mi és com una mena de malson. Llavors procuro anar canviant.
T'acostumes a la vida d'autònom o no, Àlex?
Sí, t'acostumes i jo sempre dic el mateix. Depèn de com siguis. O sigui, ser autònom no és millor ni pitjor que no ser-ho. Simplement, si tu vols anar a un horari, desconnectar a les 6 de la tarda i que et diguin què has de fer i fer-ho i cobrar a canvi un sou... Perfecte. Si tu, en canvi, tens inquietuds que va més enllà, ets capaç de gestionar el teu temps, de gestionar la teva voluntat, doncs ser autònom és millor. Però depèn del teu caràcter. O sigui, no tothom val. Igual que no tothom val per ser futbolista o no tothom val per ser xef, no? Tens certes habilitats i hi ha gent que té certes característiques, doncs depèn del teu moment vital i de les teves aspiracions. Però a mi m'agrada molt més ser autònom que no ser-ho. El que sí que no t'acostumes és a ser autònom en aquest país. Això sí que no t'acostumes, perquè realment és la vergonya absoluta d'Europa i de tot el primer món, bàsicament.
És que tu t'imagines portar el vostre espectacle en un altre país?
No s'entendria. El concepte, perquè el concepte és que ser autònom és realment un follon increïble, el cost de la quota... Clar, jo actualment estic pagant 400 euros al mes de quota d'autònoms. És una barbaritat que en cap altre lloc passa això. Llavors, no és tant sobre ser autònom o no, sinó sobre ser autònom a Espanya.
Aquí.
No? Que té unes particularitats específiques.
Has treballat sempre com a autònom, Àlex?
Sempre. Des de que tinc 20, em vaig donar d'alta, tinc 38, no m'he donat de baixa ni un mes. O sigui que tots els funcionaris que esteu escoltant, jo us he pagat la casa de llavaneres que teniu.
De llavaneres. Parlem, deixa'm preguntar, perquè clar, tu dius ara, com a autònom et forces a fer moltes coses. Ets dissenyador, també.
Sí, jo vaig començar amb el disseny gràfic, sí. Vaig començar estudiant disseny gràfic, vaig muntar un estudi de disseny que encara existeix, sí. I a partir d'aquí vaig començar a fer altres coses, perquè, com et dic, m'avorria fent el mateix tot el dia.
Sí.
I mira.
Com a bon autònom has de saber fer de tot.
Bueno, fer de tot, jo crec que ja no és una qüestió de ser autònom, sinó de... Avui dia, qualsevol persona ha de saber fer moltíssimes coses, perquè és que entre les intel·ligències artificials, la precarietat laboral i tot, crec que tots ens estem reinventant de manera permanent. Allò d'entrar a una empresa i estar tota la vida s'ha acabat.
Yeah.
Per tant, has de saber fer de tot. Bueno, jo crec que no has de limitar-te a fer tot allò que tinguis ganes de fer, perquè moltes vegades ens etiquetem... Jo què faig? Soc això? Soc comptable, faig això? Bueno, però és que potser també se't dona superbé cuinar o cantar o fer... No? Llavors, la idea de l'autònom és que totes aquestes habilitats no es quedin només en l'àmbit de vegades d'un hobby o d'una afició, sinó que de dir, hòstia, això... Puc convertir això en una mica en una part del meu ofici? Per què no? Jo tinc 3 o 4 oficis en un, llavors cap el faig superbé, cap el faig supermalament, però m'ho passo bé i em guanyo una vida. Doncs també és molt digne, això, no?
Bueno, doncs ja sabeu, teniu el musical. Fins quin dia esteu a l'Espai Texas?
Doncs ara crec que fins a finals de gener, tots els dissabtes a les 10 i quart del vespre, i crec que fins a finals de gener, però soc un desastre amb les dates. A mi, com cada setmana em diuen aquest dissabte hi ha funció, doncs hi vaig.
Però tu cada dissabte estàs allà.
Jo cada dissabte hi soc, sí. Perquè si no, malament.
Com un bon autònom.
Com un bon autònom allà, pringant i anant a dormir a les 2 de la matinada, perquè clar, després hem de recollir
tot. Però quan dura l'espectacle?
Re, hora i 20 o una cosa així.
Però després heu d'ajudar, no?
Però clar, hem d'ajudar a recollir l'espectacle anterior, hem de muntar el nostre espectacle, hem de fer l'espectacle, hem de desmuntar i després anem a sopar i a prendre alguna
cosa. Home.
Llavors, clar, que això és el més...
Això és el més important,
no? Això és el millor. Jo sempre, on sopem avui? On sopem? Perquè clar, sí, sí.
Bueno, i per gràcia. Vull dir, és que ha estat tot el pla perfecte.
Plan rodonet, plan rodonet.
Sí. Autònoms al musical. Àlex Martínez Vidal, moltes gràcies per aquesta conversa.
A tu. Gràcies per convidar-nos.
Fins al gener, com dèiem, a l'Espai Texas, amb l'Andreu Rami, a aquest musical que, sens dubte, us despertarà un somriure, que és la intenció.
Sí, sí, garantit. Àlex. Si no us ho passeu bé, l'Andreu us torna els diners.
A l'Andreu, eh?
L'Andreu, jo no.
Vale, doncs ja sabeu, cap a l'Andreu. Gràcies, Àlex, que vagi molt
bé. A tu, merci.
Va, 7 minuts que passen de 2:15. Ara sí, recta final del programa. Parlem d'esports amb la Harke. Que vagi bé. Fins demà.
Radio Estel.
El dijous 19 de desembre, Radio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Radio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la Marató a Ràdio Estel. Amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant
sentiràs.
Va, que queden 5 minuts per 3 de 2 del migdia. Jornada nefasta, ho deia la Mercè, ara parlarem d'esports. Jornada nefasta pels interessos dels equips catalans a la Lliga. Ho hem dit també a la primera hora, el Barça va encaixar ahir una inesperada derrota a Montjuïc contra el totpoderós Leganés per 0-1, sumant la seva segona derrota consecutiva a casa i confirmant el seu mal moment de forma a la Lliga. De fet, el conjunt blaugrana només ha sumat 5 punts dels últims 18 possibles. D'aquesta manera, l'equip blaugrana fa bon empat de 3 del Real Madrid dissabte a la nit contra el Rayo Vallecano i la victòria de l'Atlético per la mínima també contra el Getafe. Per altra banda, els resultats de l'Espanyol i el Girona confirmen també la mala jornada d'aquests equips catalans. Els de Mitchell, visiblement enfadat després del partit, van perdre per 2-1 contra el Mallorca i l'Espanyol no va poder passar de l'empat a 0 contra l'Osasuna al RCD Stadium. Per fer balanç d'aquest cap de setmana, com dèiem, nefast, pels interessos dels equips de casa, ja podem saludar l'exjugador de l'Espanyol i el València i analista també esportiu, el Dani Solsona. Dani, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Molt contents de retrobar-te, perquè teníem ganes de sentir-te. Si et sembla, Dani, hi ha bastanta teca per analitzar d'aquest passat cap de setmana. Comencem, si et sembla, pel Barça. Va, com valores el moment del Barça a la Lliga? Perquè és que, a més, és un equip que no remunta un partit des de l'agost. És un equip que genera dubtes, sobretot a la Lliga.
Sí, sobretot a la Lliga, perquè a la Champions està fent un paper molt, molt interessant, amb enfrontaments amb equips importants com el Bayern Múnich en el seu moment o ara el Borussia Dortmund, però a la Lliga no acaba d'estar del tot fi. Va empatar al camp del Celta, va empatar al camp del Betis, va perdre amb les Palmes, ara ha perdut amb el Leganés, equips que teòricament els has de guanyar perquè són equips que estan lluitant per la part baixa de la classificació, però a mesura que va avançar el partit ahir es anava complicant perquè el Leganés es va defensar pràcticament amb tots els jugadors, no deixa espais, van defensar bé i malgrat que el Barça després del 1-0, doncs va tenir l'ocasió de Rafinha que va aturar el porter, va anar al pal, i dos molt clares de Lewandowski. Però clar, això també has de comptar, que el porter també juga, a vegades sí. Els delanters no estan del tot fins, i a mesura que va avançant el partit, pocs espais, poca claretat d'idees, les forces ja no són les mateixes, i al final acabes perdent un partit que en teoria l'hauries d'haver guanyat.
Clar, i el Leganés, deixa'm dir, també, Solsona, que també en va fallar unes quantes, és a dir, si els davanters seus també haguessin tingut un puntet més d'encert, potser aquesta derrota hagués estat més àmplia, no?, a Montjuïc.
Sí, sobretot els primers minuts, no?, que és una mica el que tothom està reclamant. Per què en els primers minuts el Barça no surt tan endollat i això? Bueno, perquè confien tant en les seves possibilitats que saben que a lo llarg de 90 o 94 minuts que pot durar el partit, doncs sempre tindran les seves ocasions i al final guanyaran els partits. Però sí que només començar, Munir en va tenir una davant d'Iñaki Peña, que no va fer gol, i després la del Corna, que també va rematar sol al central, i a la segona part alguna possibilitat, encara que no sortien gaire, però es van defensar molt bé, sí.
Clar, Solsona, tu vas ser jugador de l'Espanyol, del València, ara, com dèiem, ets analista esportiu, però amb la teva trajectòria als terrenys de joc, tu què creus que li passa? És a dir, si tu et poses la pell d'aquests futbolistes, què creus que fa que guanyes a Europa, contra, tu deies, Bayern, Borussia Dortmund, i després contra equips petits en Lliga, no et surt res? És a dir, què creus? Tu pots empatitzar, pots entendre aquesta mena de bloqueig que tenen alguns jugadors del Barça? És que no els hi surt res.
els puc entendre si això et passa un partit, dos partits, però quan ja no només és un parell de partits, que ja són més partits, aleshores hi ha alguna cosa que no estan fent bé, no? És veritat que quan jugues la Champions, doncs els equips, sí, a Borussia Dortmund, al Bayern, t'han estudiat, però potser no et coneixen tant a fons. Mm. I la proposta d'aquests equips, d'equips poderosos, són una mica d'anar a buscar el partit, de voler tenir la pilota, d'obrir-se una mica més. I aquí el Barça es troba més còmode. Quan es troba un equip que realment no deixa espais perquè defensen amb un 5-4-1 o pràcticament un 5-5, doncs si a sobre tens la mala sort que et marquen un gol a l'inici, doncs tot es va complicant. Però sí que el Barça no està bé, no està fluït, la defensa ja no la poden tirar tant per fer el fora de joc, ja tenen dubtes, la pressió no és bona... Els atacants, imaginem, els atacants al minut 60 o no, 65 ja va canviar Lewandowski, va canviar Rafinha, va movent peces, però ja no són només les peces, sinó que és l'engranatge que ara mateix no està funcionant.
I aquí diu, Solsona, a veure si tu amb la teva experiència d'això ja estàs d'acord o no, que és més difícil jugar contra equips dolents que contra equips que et fan un bon plantejament esportiu. Tu això t'hi trobaves? És a dir, això és veritat? Això és així?
Jo prefereixo jugar contra els dolents.
Perquè, clar, és que a priori és sentit comú, no?
El sentit comú et diu que si jugues contra els dolents, entre cometes, doncs sempre tindràs moltes més oportunitats per poder guanyar el partit, no? Sí que hi ha partits que se't giren, sí, però contra els equips poderosos el normal és que després ells et plantin cara. És veritat que les propostes no són les mateixes i a vegades la gent es pregunta, no? Dius, escolta, i per què no juguen igual que el dia del Dortmund? I per què no juguen igual que el dia del Bayern?
Claro.
Per què? Perquè el Leganés no és el Dortmund i no és el Bayern.
Escolta, Solsona, sí. Però el Leganés sí que potser, a veure, evidentment, ells juguen a la primera divisió, però a veure, el Barbastro, tenim el Barbastro el 4 de gener. Clar, si el Barça aquests partits contra equips menors no li surten bé, creus que hem de patir la colerada aquest 4 de gener?
No, home, el Barbastro no. Bueno, la temporada passada ja van quedar 2-3,
Clar.
No, però no, en principi no, farà rotacions i tal. Vull dir, home, no, és un equip de molt inferior categoria, està a la tercera o la quarta categoria, vull dir, per molt poc que facin, el Barça ha de guanyar. Seria un desgavell brutal que no passés l'eliminatòria. De la mateixa manera que no la va passar l'Espanyol, però bé.
Clar.
Però l'Espanyol no és el Barça.
Ara parlarem de l'Espanyol, que també hi ha teca. Deixa'm preguntar-te per això, Dani, també amb la teva experiència, quina tecla tocaries? És a dir, quin seria el primer canvi que tu faries a l'equip de Hansi Flick per intentar precisament remuntar aquesta davallada de resultats? Per on començaries?
Jo és que vull veure, i és la pregunta que em faig, si Flick, que té una idea de futbol, que l'hem vist al principi de temporada i que tot ha anat funcionant i que tot era les mil meravelles, ara, quan venen les garrotades, diguéssim, d'alguna manera, si ell seguirà amb la mateixa filosofia de proposta, de joc, línia avançada, pressió, jugar al camp contrari i arribar amb moltes possibilitats, o el fet de que aquests resultats no li hagin anat del tot bé, doncs si ell pot modificar alguna cosa o serà estricte. Vull dir, soc alemany, que se m'entengui bé, soc alemany...
Sí, s'entén, i tant.
I dic, jo vaig per aquí, passi el que passi, jo segueixo aquesta línia. No sé, vull veure això, no? Però en qualsevol cas, ell té un equip titular, Té un equip titular que tots els hem vist i ara ha de moure peces. Però quines peces?
Clar.
Quines peces? Canviaràs a Lamin? Bueno, pot estar lesionat, vale. Però si està en condicions, canviaràs a Lewandowski, posaràs a Ferran Torres davant del centre, canviaràs a Rafinha, quan tots aquests t'han donat tan bon resultat, canviaràs a Casado, que està en un moment molt dolç, en Pedri, que està espectacular. Clar, és que és molt difícil moure peces, però alguna cosa farà, perquè Olmo, per exemple, no està finet. No està finet. I aquesta peça pot ser Gavi, que està allà, que pobre Déu està esperant el seu moment, o pot ser Fermín, o pot entrar De Jong, Bueno, haurà de moure peces. El que jo vull saber és si continua amb la mateixa proposta.
Deixa'm preguntar-te també, Dani, l'Espanyol no va poder passar de l'empat a 0 contra l'Osasuna, Mitchell, que també va quedar molt descontent amb aquest 2-1 contra el Mallorca, deia que no li havia agradat res del que havia vist sobre el terreny de joc. Quina anàlisi fas tu, tant de la situació de l'Espanyol com del Girona, que no li ha sortit la Champions i sembla que Lliga també segueix força desafortunat.
Bueno, en primer l'Espanyol, si a la primera part, pràcticament a la segona, però a la primera part sobretot no haguessin jugat cap dels dos porters, doncs haguéssim estat tranquils igual que jugant, perquè no es va rematar ni una vegada a porteria. Ni Osasuna ni Espanyol. La segona part l'Espanyol va apretar una miqueta més, va fer una rematada que podia haver estat gol, sí, però poca cosa. L'Espanyol té el partit el dimecres. El dimecres és un partit vital, per mi. És vital. Això no vol dir que ja quedis sentenciat, però és vital. Has de guanyar el València, sí o sí. Si no guanyes el València, hi haurà enrenou, perquè, clar, et quedes amb 14 punts i queden dos partits per acabar la primera volta, Camp de les Palmes i contra el Leganés, precisament. I si no fas 18 o 19 punts, almenys, la segona volta n'has de fer, no sé, 30. I llavors, això és impossible.
I el Girona... El Girona,
tot el malestar que té el Girona, és veritat que intenta jugar de la mateixa manera que la temporada passada, i en alguns moments ho aconsegueix, però, clar, les peces no són les mateixes. Clar, és que aquí sempre parlem del Bayern Múnich, del Manchester City, del Barça, sí, però quines peces tenen? Ah, el Girona no té Savinho, no té Dobrich, no té Couto, no té Eric, no té Aleix. Són molts elements que eren determinants, ara no els té. I el camp del Mallorca, què va passar? Que el Mallorca es va quedar amb 10, i l'equip no va reaccionar. I per això jo crec que Mitchell té aquest malestar.
Mira, Dani, parlaves d'elements determinants. Tu ahir, precisament, no haguessis pogut ser un element determinant en el partit de la Marató, aquest partit de futbol de famosos. No sé si el vas poder seguir per la tele, que es va jugar a l'Olímpic de Montjuïc, a l'Olímpic de Terrassa. El vas seguir o no, aquest partit?
No el vaig seguir, però t'haig de dir que quan estava més o menys en condicions n'he jugat molts. Molts partits de la Marató. N'he jugat moltíssims. 7, 8 o 9, no sé. Cada any que hi havia la Marató, doncs un any al camp de l'Europa, al camp del Sant Andreu, al camp de...
Minguella, i el Minguella, Solsona, el Minguella t'ha entrenat o no alguna vegada, en alguna ocasió?
No, per sort no, perquè m'hagués fet córrer i a mi no, això de córrer ja no... Ja
Josep
no
Maria, Josep Maria Minguella, bon dia, com estàs? Minguella?
Sí.
Mira'l, Minguella, estem parlant amb el Solsona, que el tenim a l'altra banda del telèfon. T'hagués agradat o no entrenar el Dani Solsona ahir en aquest partit de la Marató Terrassa?
Home, i tant, tu, va ser espectacular, tu. Bon dia, els 12 del migdia, bon sol... Escolta, camp ple, que feia temps que no s'omplia el camp del Terrassa.
Escolta, qui va ser la... No sé si t'hagués tocat haguessin alineat el Solsona al teu equip, de què l'haguessis fet jugar?
Solsona és un interior de primer nivell mundial.
Dani, què et sembla?
Sí, no, sí, sí. I m'hagués dit... Ah. Surt i arregla el partit.
Escolta, Solsona, vés entrenant per l'any que ve, per la Marató de l'any que ve. Ara acabarem de parlar amb el Minguell, el tècnic, per veure quina mena d'ajustaments va fer en aquest partit d'ahir. Dani, per ara t'acomiadem. Moltíssimes gràcies per ser un matí més amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu. Minguella, escolta, doncs content a Terrassa, et vam tractar bé o no a la capital del Vallès?
Sí.
Minguella, que em sents?
Sí, digue'm.
Dic que com va anar ahir el partit de la Marató? Dius que vas estar molt content, que les grades plenes, no sé si vas rebre, et van demanar fins i tot autògrafs, la gent de les grades...
No, em van tractar molt bé, molta gent, La veritat és que a mi és una satisfacció cada any poder col·laborar amb la Marató, amb un fet d'aquests, d'això i tal. Hi havia molta gent. Fa uns anys vam anar a Olot, també, perquè almenys Tarragona queda més... Ai, Terrassa queda més a prop.
Això, home, però, bueno, vas a parar.
Bon ambient, bona organització i tal, i ja està bé, tu. I la veritat que ho vam passar-ho bé.
Home, clar, i més feia un sol llampant a Terrassa, per tant, ho teníeu tot a favor. Per cert, ens consta que Ramon Mirabet és un bon amic teu, però el van alinear a l'equip contrari. No sé si a tu això se't va posar bé o t'hagués agradat també comptar amb Ramon Mirabet entre els teus.
Sí, home, m'hagués agradat perquè Ramon Mirabet l'estimo molt. El seu avi va estar molts anys col·laborant amb mi al meu despatx. Són molt bona gent i li desitjo el millor al Ramon perquè és bona persona.
És bona persona.
Bon cantant i molt bon cantant.
I bon futbolista també?
Bueno, el futbolista té de millorar una mica.
Bueno, clar, anant aprenent. Mica en mica. Minguella, després de fer d'entrenador en aquest partit, per cert, veu guanyar o no al final?
Bueno, jo vaig haver de marxar abans i vaig deixar a la Ina amb totes les instruccions i no sé al final com ha acabat.
No ho saps, eh? No t'ho han dit, tampoc. No ho has preguntat, allò, per curiositat?
No, és que no m'informen.
No et diuen res. No,
però el resultat és el de menys, home.
Ja, això és veritat. Wow. El resultat que sí que ens va deixar tots força colpits va ser el del Barça, amb aquesta derrota contra el totpoderós Leganés. No sé tu com valores, i si aquí t'haguessin deixat també ser entrenador, com el partit de la Marató, si haguessis fet algun canvi, si haguessis canviat alguna cosa de l'equip de Flick.
Bueno, el Barça té un equip base... I aquest equip, per mi, té deficiències, m'entens? Per mi, eh? Per exemple, per mi el Pedri és un jugador que té de jugar més endavant. Uh-huh. I llavors juga allà, davant de la defensa nostra, i totes les seves qualitats tècniques i tal queden perdudes. Uh-huh. I després el Lewandowski, no sé què li passa, que el canvien, I això, doncs, és un hàndicap per l'equip, no? Perquè, a més, el Barça no té un segon nou tipus Lewandowski. Entens?
Claro.
Lewandowski és un golejador i tal, i no el té. Llavors, si tens totes aquestes mancances, tens de dependre del Koundé o de Lamine, jo crec que el tenen de parar i curar-lo.
Per cert, una última hora, de Lamine. Entre 3 i 4 setmanes de baixa, les proves que li han realitzat aquest mateix matí han mostrat una lesió de grau 1 del lligament intertibioperoneo, no sé si passi, ho he dit bé, però bé, del turmell, perquè ens entenguem. Minguella, no sé si això no és en cap cas tampoc una bona notícia pels de Hansi Flick.
No, però és que Lamine fa dies, jo no ho sé, però fa dies que juga forçat. Això no pot ser. Vull dir, els jugadors, quan no estan bé, això, no pot ser que un jugador de 17 anys es lesioni cada dos partits. Ah,
no pot ser això.
I llavors vol dir que el fan jugar, encara no està del tot bé, i tot això, i es torna a lesionar. Mm. I llavors, al final, el perds per un mes.
Clar, això és un problema. Veurem quines tecles prem Hansi Flick per revertir una mica aquesta situació fosca, negra, a l'equip, al primer equip de futbol masculí. Escolta, Minguella, que vagi molt bé, i pregunta a veure què va fer el teu equip ahir a la Marató, per curiositat, a veure si dilluns ens ho pots explicar.
Bé, eh? Ja me n'enteraré per posar el diploma.
Sí, home, molt bé. Minguella, gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Que vagi bé. Ha estat el Josep Maria Minguella, ja ho sabeu, eh? Cada dilluns ens posa l'actualitat del Barça. Nosaltres que marxem, us deixem amb Ignasi Miranda i ens hi tornem a posar demà a les 8. Que vagi bé.